Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Parlem de turistes. Parlem de turisme. Sabeu quan representa el PIB espanyol als turistes, el turisme, el sector del turisme? Un 8%. 8%, estem parlant d'un percentatge, d'un tros del pastís gran, enorme. De fet, hi ha un repunt després de la pandèmia que això va caure en picat per qüestions òbvies. Ara ja la cosa ja ha reprès el seu pols. Malgrat la inflació, continua pujant. Ja veurem. El cas és que si continua així pujant, ja veurem qui va votar el dia 23 de juliol. En tot cas, és un dels grans quès, no? Perquè moltes persones estaran de vacances, vot per correu, en fi, però això seria un altre tema. Jo vull parlar de turisme, no d'eleccions a l'estiu, que això està portant un bon quès sobre estratègia i el que té rondaré morena. 8% del PIB. Això és molta pasta. Això significa un dels motors clars de l'economia espanyola. Si parlem en número de turistes, i parlem concretament de la Costa Brava, de tots els turismes que rep Espanya, parlem de la Costa Brava, perquè avui parlarem una mica del turisme i en concret de veure la Costa Brava. La Costa Brava ha rebut durant les xifres del 2022, de l'any passat, 3 milions, més de 3 milions i mig de turistes. La xifra és 3.547.245 turistes. Exacte, eh? No 46 ni 44, 45 turistes és la xifra oficial. Aquí pot anar 10 amunt, 10 avall, més o menys, no? Això significa un augment del 24% respecte al 2021. És una xifra important, molt important davant la milionada de turistes que rep Catalunya, que en època estival es concentra principalment a Costa, i la Costa Brava és un dels grans motors. Si parlem de diners, de quan es gasten els turistes a Catalunya, estem parlant de... Aquesta xifra és del 2022, eh? 982 milions d'euros. Més o menys una mitjana de despesa per persona de 1.020 euros, eh? Abans de la pandèmia eren 926. Amb això de la inflació, aquí entrarien altres qüestions, però és igual, que es deixen una pasta aquí, eh? I nosaltres ens continuem queixant de la visita dels turistes a Barcelona, per exemple. Però una qüestió és que vinguin els turistes, i una altra qüestió és la gestió del turisme. Possiblement davant la turismofòbia que moltes vegades hi ha, davant aquestes xifres inapel·lables, segurament no és una qüestió d'aplicar turismofòbia, sinó d'aplicar gestió de turisme per no morir d'èxit. Per no morir d'èxit. Aquesta seria la clau, no morir d'èxit. Avui parlarem d'una població que, on els ingressos per turisme són molt i molt elevats, amb els pros i contres que pot tenir tot això. Perquè, clar, si parles d'ingressos, està de conya. Però, per exemple, si parles d'habitatge, en aquest cas ara parlem de Begur, en aquest cas, on un de cada tres habitatges que hi ha a Begur està dedicat al turisme, clar, estem parlant que si parlem d'habitatge pels joves i dels preus, a Begur tenim tres coses del mateix. Hi ha un problema. Un jove que vol viure, un veí de Begur, doncs té un problema per trobar possiblement casa allà. Parlem d'això i parlem d'aquesta situació de turisme en general aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i parlem del temps. Perquè aquesta tarda hi ha unes quantes alertes per intensitat de pluges, eh? Això va de cara a Pirineu i tota la franja nord-catalana. Per exemple, estem parlant de la franja que va des de la Selva fins a la Noguera, tota aquesta franja, parlem de l'Urgell, parlem de la Segarra, parlem del Solsonès, del Bages, del Moianès, d'Osona, del Berguedà, del Ripollès, tot això són comarques que estan en alerta per possibles episodis d'intensitat de pluja localment amb calamarsa, localment amb calamarsa, és a dir, que pot caure amb força. La resta també pot ploure, però igual les quantitats no estan tan abundants o no estan en alerta aquestes possibles intensitats de pluja. Les temperatures doncs seran tres quarts del mateix que ahir, rondaran entre els 24 i 29 graus. Aquestes són les temperatures que tindrem i rondaran avui a tot el territori català. Parlem del trànsit. I ens explica la situació del trànsit al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
Hola, bon dia. A hores d'ara a la C60 hi ha 4 quilòmetres de retenció argentona en sentit Granollers per obres que tallen un carril, i a la B30 hi ha 1 quilòmetre de cua Barberà en sentit sud per anar cap a Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, Mireia, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És la polèmica de torn, de cicle. Amb permís de la convocatòria d'eleccions pel part del president del govern, el senyor Pedro Sánchez, cíclicament ens toca parlar de turisme. Arriba l'estiu, arriba un estiu ja plenament en forma postpandèmic i a l'alça. Això què passa? Que parlem de gestió. I parlem concretament de la maquíssima població de Begur a la Costa Brava. I aquesta situació és un fenomen que passa des de fa molts anys a poblacions de costa. I és que es creen molts pisos turístics per acollir una onada turística que rep tots els estius. Joan Gual, com estàs? Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I aquesta és la situació, no? Que a vegades hi ha veïns que fins i tot han dit és que són com un parc temàtic en aquest cas, però hi ha d'altres veïns que estan encantats amb tot això.
Exacte. La situació de Begur és un fenomen que passa des de fa molts anys, no només a Begur, sinó a tota la Costa Brava, i és que es creen molts pisos turístics per acollir aquesta onada turística, com has dit, que rep tots els estius. Però, clar, com dic, això només passa als estius. Llavors, els habitants han de conviure amb un poble ple de turisme i vida durant aquesta època de calor, però després, quan arriba l'hivern, és una ciutat deserta. Llavors, és molt important parlar de dades perquè la gent entengui si aquesta situació realment és alarmant o no i per què preocupa els habitants de Begur. Hem de pensar que Begur és el segon poble de Catalunya amb més apartaments turístics i només és superat per Pals, que també es troba a la mateixa Costa Brava. Per tant, segons l'Agència Catalana de Turisme, una de cada tres cases són per persones que no són residents i que al final acaben llogant aquest pis, i aquí no comptem segones residències.
D'acord. Sinó pisos dedicats a lloguer turístic.
Exacte. Llavors, si sumem segones residències i pisos que són per no residents i que estan llogats, acaba sent una xifra molt alarmant i és una situació insostenible.
Per què és insostenible tot això?
Diem que és insostenible perquè que un poble, o sigui, quan un poble o una ciutat està adaptada al turisme, fa que les oportunitats laborals, d'habitatge i d'altres temes com els econòmics, sobretot pels més joves, no és viable. Llavors aquest jovent, al final, el que acaba fent és marxar a altres pobles on sí que es poden pagar un lloguer i on tindran oportunitats durant tot l'any i no només durant aquest estiu, que és quan hi ha més gent.
Seria economia de temporada, en aquest cas. No?
Exacte, i tu també, això s'acaba sumant a que és, o sigui, acaba sent insostenible també perquè en molts casos, per tal de construir cases o pisos turístics, s'acaba destruint un paisatge, que és això, és molt bonic a Begur, i llavors boscos, zones verdes, i només per tal d'acollir més turistes i beneficiar a l'especulació que tant es lluita.
Clar, d'aquí per aquí parlaven, i d'això parlaven, de gestió del turisme i no morir d'èxit en aquest cas, no carregar-nos el patrimoni que tenim, però clar, no sé si el comerç local està content o descontent amb això, perquè si ve negoci a tot l'estiu, doncs és un bon ingrés, no?
Aquí hi ha una doble via. Els comerços locals són un dels que estan patint molt aquesta arribada del massiu del turisme, perquè mentre que a l'estiu sempre venen tots els seus productes i molt més del que tenen, molts negocis han de fer malabars per poder sobreviure durant l'època d'hivern, on hi ha molts pocs habitants. Llavors es plantegen si realment és rentable o no, perquè si no tens un bon estiu en quant a vendes, durant l'hivern ja no el tindràs. Per tant, acaba sent un any amb moltes pèrdues.
Hi ha plataformes que ja fa molts anys que s'estan queixant, com per exemple Sos Costa Brava, en aquest cas, parlen molt d'això, gestió de l'aigua, etcètera, etcètera, que seria un altre dels temes, la sobreexplotació dels aqüífers a la Costa Brava durant l'època d'estiu.
Sí, exacte. Aquestes plataformes com Sos Costa Brava precisament neixen en un moment on la massificació turística és elevadíssima. Llavors el que volen fer és lluitar contra l'especulació i aturar-la a tota la zona de costa. Llavors el que més interessa és que els ajuntaments modifiquin els seus plantejaments urbanístics i que els facin més sostenibles, no només per la naturalesa, sinó per les persones que hi resideixen, que al final són els habitants que hi viuen tot l'any allà. Per tant, ells diuen que l'Ajuntament es deuen als seus habitants i no al turisme i que s'hauria de fer una millor gestió.
Sí, possiblement sí, però és que el turisme continua sent una clau de negoci. Mira, parlarem, gràcies Joan, ara si et sembla parlarem posarem des del punt de vista del comerç local, del comerç de proximitat, no una gran superfície ni no. És una carnisseria, en aquest cas, hem escollit una carnisseria que ha volgut parlar amb nosaltres. sobre el tema, sobre com viu el comerç local aquesta situació, tant a l'estiu com a l'hivern. És la carnisseria Figuerola, 1898. És una d'aquelles carnisseries del poble de tota la vida, no? Tenim el Joan Carles al telèfon. Joan Carles, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
I tu des de la carnisseria, com notes el batec això del turisme a Begur?
Bueno, de fet, aquí a Begur, el turisme, doncs, a partir dels anys 60, és la nostra font de motor. Vull dir, degut al nostre paisatge, les nostres cales i el clima, doncs, és un dels llocs, diguéssim, privilegiats, i un dels llocs de moda, de venir a passar a estiuejar, que dèiem abans.
Sí, sí, no, i a més és un lloc maquíssim, tot s'ha de dir, eh? Però hi ha moltes persones que diuen no, és que hi ha una saturació, massa saturació. És possible morir d'èxit?
Sí. Potser hi ha un punt de saturació. El que passa que Begur no dona per més. I pràcticament ara, últimament, ja ho haureu escoltat i ho haureu vist per televisió i sentit tots, hi havia un punt massa de saturació d'edificació. No només al Begur, sinó en general a tota la Costa Brava, aquesta part. I ara sembla que hi han posat fil a l'agulla i els polítics i la Generalitat i els ajuntaments doncs miren de limitar i que no hi hagi més massificació, que s'aprofiti el territori que hi ha, perquè és que ja no dona més.
Clar.
I que no hi hagi ja més construccions, més urbanitzacions i més històries d'aquestes. Que nosaltres, jo, però, segons el meu punt de vista, com a empresari, com a comerciant, com a botiguer que sóc, jo ho veig bé.
Clar, ja... és el que te la va preguntar ara. Tu, com a carnisseria, suposo que va de conya, això. Hi ha molta diferència, suposo, entre l'estiu i la resta de l'any, no? En vendes
sí.
Em refereixo.
Clar, el que és l'agost, sobretot l'agost, sí. El que passa que també el que hem observat últimament és que hi ha molta gent que abans era de segona residència, que venia cada setmana, que per qüestions ara de forma de treballar que ha canviat, poden treballar des de casa, i molts han vingut a viure aquí, i ja estan aquí tota la resta de l'any, pràcticament, i potser doncs aquell que ha vingut de Barcelona o dels voltants, poder només ha de pujar un dia a Barcelona a veure l'empresa, i després tot l'altre es pot fer des de casa. Molts de clients ara que són... Sí. Que s'han vingut aquí, s'han empadronat i estan tot l'any. Això sí que nosaltres ho veiem bé. Veiem bé que així no hi hagi tanta diferència ni tanta estacionalitat.
D'acord. Estava pensant ara que en l'habitatge, el que m'explicaves de l'habitatge, clar, bona part de l'habitatge a Begur està dedicat al turisme. Suposo que el problema, quan parlem de vivenda i parlem d'habitatge i parlem de joves, això encareix molt l'habitatge pels joves, per exemple, que volen viure a Begur, no?
Sí, aquest és un dels problemes que hi ha, i per això és un dels problemes que ara precisament que hi ha hagut les eleccions municipals, quasi tots els partits polítics posaven un dels punts importants, era buscar sòl barat i fer habitatges perquè la gent jove pugui accedir a aquest habitatge, perquè no ens desenganyem, hi ha molt de habitatge turístic, que només és per això, perquè, clar, suposo que es guanya més diners o el que sigui, i s'ha fet molt habitatge turístic. Però, bueno, ara... s'està mirant de fer... Bueno, almenys el que he vist jo últimament als ajuntaments en els seus programes polítics ho posen.
I com a serveis, clar, tu tens una carnisseria que està oberta tot l'any, no?
Sí.
No sé, tanques per vacances a l'agost? No,
a l'agost no. Nosaltres, bueno, no tanquem mai. Fem torns, però no tanquem mai.
Bé, com a tu hi haurà altres negocis. S'ha notat, per exemple, que negocis només siguin negocis de temporada, és a dir, quan hi ha l'època alta i es perdin serveis o altres botigues o altres ofertes de botigues per culpa d'això, que el negoci realment, com és coherent, és quan hi ha molta gent. Passa això?
Sí, clar. Hi ha molts de negocis que són només estacionals. Vull dir que obren a partir de Setmana Santa i a finals de setembre, clar, a principis d'octubre, tanquen. Botigues de tot l'any cada vegada en queden menys. També no ens enganyem que les grans superfícies, que abans no n'hi havia, que ara està plegat, aquí a 7 quilòmetres de Palafrugell, són totes les grans superfícies que puguin haver-hi, i
clar,
la gent jove també ja no acostuma a anar a comprar a la botiga de barri, del poble i tal i qual. La gent jove se'n va al gran supermercat, ho compra tot allà i els hi és igual, saps? I això sí, clar, es nota aquesta que l'hivern, doncs, cada vegada doncs queden menys negocis oberts tot l'any.
Doncs penseu que el negoci de proximitat és garantia de qualitat, eh? I una carnisseria de garantia, el carnisser de capçalera, sempre t'aconsellarà la millor qualitat. Això sempre, eh? Sigui a Begur, sigui on sigui. Vull dir, això està clar. Escolta'm, Joan Carles, gràcies per haver-nos explicat tota la situació des del punt de vista del comerç, en aquest cas, de Begur. Molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I aquesta és la situació. Hi ha una cara i una creu en funció del què, que evident com tota la vida en aquest cas, no? Però fixeu-vos que entre tot això del turisme hi ha un què, que són les grans superfícies. Com sempre, quan parlem del comerç local, sempre la gran competència, o el comerç de proximitat, són aquestes grans superfícies, és aquesta competència allà on vagis, eh? Bé, de seguida parlarem d'una qüestió interessant. Quan els nanos han de tenir tenen un càncer i li han de curar i li han d'aplicar radioteràpia, en aquest cas. Fins ara s'havia d'aplicar una sèrie d'anestèsies o de tranquil·litzants, no?, perquè estiguessin tranquil·lets, perquè és normal, es posen neguitosos, és una qüestió molt, molt normal i molt coherent en els nanos, no? Bé, la Vall d'Hebron ha aplicat un sistema de realitat virtual. És interessant això, eh? Un sistema de realitat virtual, perquè veieu com ajuda la tecnologia a moltes coses en aquesta aplicació de realitat virtual, per ajudar els nens a pair aquesta radioteràpia a l'hospital. I explicarem tot això, aquesta iniciativa, de seguida amb el servei d'oncologia de radioteràpica de la Vall d'Hebron, amb el doctor Jordi Giralt. En seguida en parlem aquí a migdia, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però ara anem a perdre pes. Ara anem a parlar del plan 1, 2, 3. Ara anem a veure com perdrem de 4 a 7 quilos en només 3 setmanes, sense passar gana, a totes hores, eh? Amb el plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Cruz. Muy buenos días. Pues muy bien. Pues mira, la clave para conseguir perder peso de manera saludable y deshacernos de una vez por todas de la barriguita o los michelinis es hacer el plan 1, 2, 3. Si estás cansada o estás cansado de hacer dietas estrictas y no adelgazas, la solución está aquí, ¿eh? El plan 1, 2, 3, que no son batidos, sigues comiendo. Y como tú bien has dicho, en tres semanas perdemos de 4 a 7 kilos.
Bye, bye, de 4 a 7 kilos. El plan 1, 2, 3, realizado por Laboratorios Clinitec, es natural, con registro sanitario, apto para hombres, para mujeres, incluso, a ver, si eres celíaco, si eres diabético, también. Si eres deportista, también. Y lo vas a conseguir solo en tres semanas, Enriqueta. Vamos, venga, pautemos las tres semanas. ¿Qué hacemos la primera?
Pues la primera semana vamos a conseguir deshincharnos, evitamos la retención de líquidos, combatimos el estreñimiento y en esta semana ya bajamos 2 kilos, pero también bajamos 2 centímetros de volumen con los sobres de piña.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Pues seguimos renovando la flora, drenando para que desaparezca la grasa del vientre, acelerar el metabolismo con los sobres de naranja.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, pero que nos ayudan a eliminar la grasa localizada y sin efecto rebote. El resultado en esas tres semanas, pues de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, que el teléfono es sencillo y fácil. 650-51-52-53. Y te lo llevaremos a domicilio. Sí, sí, por mensajería y sin gastos de envío. Y te repito el teléfono para que me llames ya. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Es económico, vas a bajar de peso y volumen y vas a recuperar tus niveles de azúcar, hipertensión y colesterol, ¿eh? Y Enriqueta, vamos a poner ese gel adelgazante de doble acción, este fantástico gel adelgazante, el termorreductor. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece una idea genial.
Muy bien.
Estamos perdiendo peso, queremos estar guapas y guapos, no queremos tener abdomen, no queremos tener barriguita, no queremos tener caderas. Pues con este gel, aplicándolo cada día, por la mañana, es fácil de aplicar porque lleva rolón incorporado, pues vas a reducir centímetros. Gratis con tu plan 1, 2, 3. Y solo marcando el teléfono, que lo vamos a repetir, Cruz.
Venga.
650-51-52-53.
Pues llama ya. 650-51-52-53 y recuerda esta oferta para COPE Cataluña, el gel termorreductor adelgazante gratis con el plan 123. Llamando a ese teléfono, 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo ese equipo pues para informarte sin ningún tipo de problema. Cualquier duda que tengas, ¿a que sí? 650-51-52-53, Enriqueta.
Claro que sí, te informamos, te asesoramos. antes, después, vas a tener siempre una persona a tu lado, y lo que queremos es que te prepares para adelgazar, porque lo vas a conseguir, vas a bajar volumen por fin, rápido y sobre todo, seguro. Este verano, estupenda y estupendo, con el plan 1, 2, 3.
Enriqueta, moltes gràcies, petonets, petonets.
Petonets, petonets,
petonets. Adéu, adéu, adéu. I de seguida parlem d'aquesta aplicació de la tecnologia, d'aquesta aplicació de la realitat virtual als nanos a les sessions de radioteràpia als hospitals. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amy Winehouse és Amy Winehouse, eh? Aquesta cançoneta és d'aquelles que t'entren per tots els poros de la pell. Bé, deixant temes i crítiques malòmenes al costat, parlem d'un d'aquests avanços. En el fons sembla senzill, però fins que no es posa en marxa no caus, no? I és l'aplicació de la realitat virtual per reduir l'ansietat davant de la radioteràpia als nanos, no? Als més petits. Clar, això com va? Pues com és la realitat virtual? De fet, la Fundació Ricky Rubio va donar unes ulleres d'aquesta realitat virtual on es posa el mòbil i allà doncs, fan un, hi ha un personatge que t'ho va explicant. Però millor que parlem amb el membre del Servei d'Oncologia Radioteràpica de la Vall d'Hebron, el doctor Jordi Giral, perquè ens expliqui aquestes coses. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies.
Bé, sí. Primer, com va començar aquesta idea d'aplicar tot això i quins han estat els resultats?
Bé, la idea realment va començar quan es van venir a veure una empresa que es diu Nixi, amb la Fundació Ricky Rubio, que volien aplicar estratègies de realitat virtual per ajudar els nens amb càncer. De seguida nosaltres vam veure que tenia una aplicació molt important en la nostra àrea i els vam presentar un projecte que els va encantar. Vam estar treballant junts fins que es va aconseguir crear aquesta història virtual, i amb la qual pues, hi ha un personatge que és el Nixi, el qual pues, amb un entorn tridimensional gravat amb una càmera tridimensional, pues fa el recorregut d'un tractament de radioteràpia amb tots els sistemes de mobilització, i clar, tota la gravació es fa amb un entorn tridimensional, amb els sorolls de la màquina, amb tot, i a més el Nixi els va explicant, doncs mira, ara em faran això, ara l'altre. Llavors, el nen, quan ho està mirant amb les ulleres de realitat virtual, ell se sent dintre de l'entorn. Llavors, nosaltres el que estem fent és que quan veiem que un nen que s'ha de fer una primera visita amb un nen que s'ha de tractar amb radioteràpia, pues, a part d'explicar-li tot a millor als pares, els donem aquestes ulleres que proporciona la Fundació Ricky Rubio i el kit que es baixa en el telèfon mòbil dels pares, que se'l col·loquen amb les ulleres, amb el qual accedeixen a la realitat virtual dels diferents programes. El nen pot veure aquest programa les vegades que vulgui, també ho veuen els pares, que sí, també entenen millor de què va. E inclús hi ha nens que inclús ho han portat a l'escola per ensenyar-se als seus companys. I d'aquesta manera, pues, el nen va interioritzant tot el procediment. De manera que el dia que ve, pues, ell coneix tot, coneix el soroll de la màquina, com sap el que li faran, sap que s'estirarà, sap que no fa mal, perquè tot això, a part que li hem dit nosaltres, sobretot li he dit al Nixi, que per ell té molta més credibilitat que la paraula del metge, és així, no? Llavors, la realitat és que nosaltres, quan ja vam començar amb aquesta eina, vam veure que era molt potent i vam voler avaluar-ho, no? I realment, doncs, hem vist que en aquests moments, amb el Nixi, doncs, ara passem un test d'una mica d'estrès als nens al dia de la primera visita i al dia de començar el tractament, i hem vist, doncs, que en aquests moments només un 10% dels nens al dia de començar el tractament tenen una mica encara de nerviosisme, i cap ja no té por. I una altra dada molt important és que els nens molt petits, entre 3 i 5 anys, que a més o menys com el 50 o el 60% d'aquests, com era impossible que s'estiguessin quiets, els teníem que anestesiar cada dia per fer el tractament, doncs ara, amb aquest procediment, tots aquests nens s'han pogut tractar sense anestèsia, no?
Sí, és un avanç importantíssim. Estem parlant de que els nens veuen d'una altra manera la radioparació. No ho veuen com una agressió, sinó com part de la cura, no?
Sí.
Quines edats són les que més o menys s'aplica tot això? A partir de quina edat podríem... Sé que fins i tot... Igual a mi també em serviria això, també t'ho dic, però a partir de quines edats?
Sí, nosaltres ho estem donant a tots els nens de menys de 15 anys. A nois ja més grans, si veiem que també estan una mica nerviosos, també els hi donem. I, de fet, ens hem qüestionat amb algun adult, perquè hi ha alguns adults també que, lògicament, doncs, també els produeix molt estrès i inclús que s'han de prendre alguna medicació per poder fer el tractament. Doncs ens estem plantejant, no ho estem fent encara, doncs, de donar-los perquè almenys ells també entenguin millor el procediment i vagin més tranquils, no? Però sí, a tots els nens de menys de 15 anys els estem donant, bueno, de 15 cap avall, i els que són més grans, doncs, si detectem, clar, perquè aquesta edat a l'adolescència, segons que els hi dones, doncs, ho agafen malament, no? Però si detectem que estan molt neguitosos i tal, doncs els diem que és una història que els hi pot ajudar, perquè, clar, el disseny està més pensat per nens més petits.
Per nens petits, clar. Doctor Jordi Giralt, del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions i felicitats.
Molt bé, moltes gràcies.
És tot un què, és tot un què tot això, doncs ajudar els nanos amb la realitat. Bé, per això està la tecnologia, per això ens ajuda la tecnologia, no? És un bon què, és una història molt xula que mereix, doncs, tenir almenys la publicitat que mereix en aquestes qüestions, eh? Bé, de seguida parlarem... Faig una pregunta. Sabeu quina és la farmàcia més antiga de Barcelona? Segurament si comenceu a buscar trobareu moltes. Barcelona, d'Europa, d'Espanya, etcètera, etcètera. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Sabem quina és la farmàcia més antiga de
Barcelona? Sabem quina és. Es diu Farmàcia 1561.
I és del 1561?
Sí, inicialment va obrir al barri de la Ribera, però des del 1714 està en el carrer de Sant Pere més baix.
1714?
Sí, sí, sí.
Bueno, com serien les aspirines de l'any 1714? Seria un altre què. De seguida parlarem d'això i coneixerem els quès, els pros de la farmàcia més antiga de Barcelona. Però no sé si necessites diners en aquest cas. Necessites diners? Doncs mira, tenim, possiblement aquesta solució pot ser per tu, En Record Motor compra el teu cotxe al moment. Tant és així que en menys de 30 minuts tindràs els diners al teu compte. 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Ja no t'ho pregunto res, Marc, perquè sé que tu no tens cotxe. Vull dir, aquí no podries fer absolutament res. Però què has de fer? Mira, què has de fer? El que has de fer és entrar a la web recordmotor.com, record amb cada quilo, recordmotor.com, i pots omplir el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts en un temps rècord. Doncs ja saps, entra a recordmotor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci el resta. I en 30 minuts els teus diners són teus al teu compte, Record Motor. De seguida parlarem el doctor Juárez del Tres Torres, del Centre Oftalmològic Tres Torres, i després parlarem de la farmàcia més antiga de Barcelona aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Una noche especial,
sí,
para disfrutar el doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo.
Tenemos más aviones que pilotos.
¿Quieres que lo haga, sí o no?
Los últimos hombres duros.
Tenemos que correr el riesgo.
Y la batalla de Midway.
No te preocupes, lo haré.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida, es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse, es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar? Bien.
Para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Tot bé? La farmàcia, parlem de farmàcia, la farmàcia 1561 és la més antiga de Barcelona. Això ens ho deia la Mar Farrés. Inicialment va obrir al barri de la Ribera, però des del 1714, una data molt, molt significativa en aquest cas, és el carrer de Sant Pere més baix. Si posem, seria l'11 de setembre de 1714 quan va posar la farmàcia en el barri. El 1894 es va reformar com ara la coneixem. Mar, has parlat amb la persona que porta la porta actualment, no?
Sí, el Marc Hernández Moragas és l'actual titular del negoci i així és com ens explicava com va començar a treballar a la farmàcia i què és el que més li va cridar l'atenció i el que més li va agradar només veure-la.
Jo no vinc de família de farmacèutics, jo, el meu pare treballava en un banc, per tant no té res a veure, però bueno, sempre havia tingut vocació i bueno, jo estava en una altra farmàcia treballant per compte aliena. Però bueno, vaig decidir muntar-me una farmàcia, no? Jo crec que tots els farmacèutics que estem en oficina de farmàcia pues, volem acabar tenint un negoci propi, una farmàcia pròpia, no? I bueno, havia vist moltes farmàcies, portava temps mirant, i bueno, va sortir aquesta perquè aquesta farmàcia era abans del Josep Fonoll, que és l'anterior titular, que estava abans que jo, i bueno, jo vaig venir aquí, me la va ensenyar i em va encantar. Vull dir, clar, el tema aquest de que sigui una farmàcia emblemàtica, doncs, bueno, és un valor afegit que li sumava encant, no?
A més, la farmàcia té alguns elements antics que encara es conserven d'aquesta reforma del 1894 i que encara la fan més especial, perquè diu, manté la seva essència.
Són el vitrall modernista, el moble, hi ha una petita talla de la verge i la làmpara de forja, que també va guanyar, aquesta làmpara va guanyar un premi a l'exposició universal del 1929.
No estàs malament, eh? Estem parlant d'un vitrall i d'una història fantàstica. Uh-huh. Bé, i qui va... Bueno, suposo que el client de la farma és un client normal, no?
Bueno, a tot això, el Marc reconeix, està sorprès amb la tipologia de client que va a la farmàcia, perquè diu que anys enrere, quan treballava amb altres, el públic era molt diferent al que va ara.
Són molta gent del barri, normalment de classe treballadora, que venen aquí i, bueno, és com una mica, fa una mica de centre social, no? Perquè venen aquí, veus que es troben aquí, van a comprar i fan el seu recorregut, solen ser gent gran, que es lleven, van a comprar el pa, venen a la farmàcia, però van al mercat. Sí que és cert que hi ha alguna de turisme, però la columna vertebral, diguem, l'ADN de la farmàcia és la gent del barri.
La gent del barri, està tant, bé. És una gent... farmàcia de barri de costat, no?
Sí, gent del barri que sap el rerefons del negoci, no? La seva història i que es tracta de la més antiga de Barcelona, sí, sí.
No, home, poca broma, eh? Oberta en aquell lloc des del 1714 en aquest lloc, no? Uh-huh. Molt bé, reformada al 1894. 94. Doncs és una història xula d'aquests negocis que no haurien de tancar mai perquè tenen ja no només un valor com a servei a la ciutat, sinó, a més, un valor històric importantíssim. Marc Puerto, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't molt,
Igualment.
Fins després. Tancarem arrere des de COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz.